Penedès en xarxa, el magazín de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès.
Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Avui l'actualitat és doblement musical. D'una banda us presentem un àlbum de jazz d'un compositor de casa i de l'altra un musical participatiu. La Coral Infantil L'Espinguet de Vilafranca impulsa el musical participatiu Un Conte de Nadal amb centres de secundària. La seva codirectora, la Txell Montserrat, ha vingut a explicar-nos-ho. Bon dia, Txell.
Molt bon dia.
Ja comença a ser una tradició, no?, aquest musical participatiu a les portes de Nadal.
Ens agradaria poder ser una tradició. És una història molt bonica. Expliquem la història del conte de Nadal de Charles Dickens, on s'explica la història d'aquest avar, no?, el senyor Scrooge, que doncs, gràcies a que se li apareixen tres fantasmes, no?, doncs, veu els valors o canvia la seva manera de ser, d'aquesta manera sempre està enfadat i es transforma i veu els valors, no?, dels humans, no?, de la convivència, del viure el Nadal, viure-ho amb família, amb els amics, i al final doncs, acaba sent una persona que canvia i és bona. Doncs ens agradaria poder-ho fer cada any. Ens agrada molt la música, no? És com mig jazz, és una música que enganxa molt, que els propis infants de l'Espinguet deien i per què no la tornem a fer, no? I per què no la tornem a fer? I vam pensar, fem-la, però d'alguna altra manera, no?, que ofereixi l'oportunitat de, a més infants o més joves, poder també participar. I vam pensar, doncs, de convidar a joves. En aquest cas, bueno, hem convidat a tots els centres educatius de Vilafranca i s'han sumat, no?, s'han animat a poder-ho fer per segon any a diferents centres de primer d'ESO, no?
Quins doncs són,
aquesta
enguany?
Activitat. Enguany tenim l'Eugeni d'Ors, que ja són 120, tenim a Sant Ramon, també són 60, amb Badruna, Sant Elias, també 60, i després també s'hi ha volgut sumar a l'escola El Circell de Moja, que quan va veure el projecte ens va demanar, ostres, ens hi podríem sumar, i nosaltres, i tant, no?, contentíssims de tothom.
Ells són de primària, no?, són més petits.
Ells són sisè, sí, però crec que també encaixa, perquè la història, ja et dic, és molt bonica, la música s'enganxa molt, i a més transporta en aquest ambient nadalenc, no?, de convida a celebrar-ho, a poder-hi participar, tinguis infants o no, és un espectacle, són 6 cançons, on hi participen també solistes, músics en directe, bé, fa que tot doncs, convidi a celebrar-ho per Nadal, i per què no, no? Si hi ha gent que vol participar-hi. Aquesta és una de les tasques de l'Espinguet, el fet de compartir, de promoure, no?, de mostrar què és cantar plegats, no?, i fer-ho, doncs, vaja, en qualsevol època, no?, doncs, però per Nadal sembla doncs, que encara hi convidi més.
L'any passat hi van participar 3 centres de secundària, ara sou més, per tant, potser l'any vinent, no?, si hi ha tercera edició, sí que començaràs a consolidar aquesta petita tradició nadalenca.
Doncs tant de bo. Aquest any, si vingués tothom, serien 260, fet que ja seria difícil encabir-hi en una sola funció. Potser ens plantejaríem, i això és fer volar coloms, però tant de bo, no?, tinguéssim doncs, que més centres hi volguessin participar i poder fer que és un espectacle de tradició, tal com els pastorets, no?, doncs explicar. És una excusa, també. És una excusa que ens situa, no?, en una època, en Londres, no?, en una situació, convida també a treballar-ho des de molts àmbits, des de la llengua, des de la literatura, de la figura, no?, de Charles Dickens. Són oportunitats educatives que a nosaltres ens sembla des de la humilitat, no?, des d'una entitat petita però gran, perquè aquest any celebrem els 60 anys de l'Espinguet, doncs poder fer aquesta proposta encaixa perfectament, no?, amb el projecte de pla educatiu d'entorn, amb el projecte de connectar centres amb la ciutat, amb entitats, encaixa perfectament. Vaja, ho veiem un projecte molt potent i que si tinguéssim, no?, aquest suport o aquesta, vaja, màxima participació, jo crec que estaríem fent molt bona feina, ja l'estem fent, però ens agradaria poder arribar encara a més gent, tant en el cor general, que és el que formen els centres educatius, perquè tot això és moltíssima feina, no? I encabir-ho. Ells, els centres educatius, ho treballen durant l'horari lectiu, on són els seus professors de música els que ensenyen tota aquesta música.
Vol dir que van començar al setembre?
Vol dir que van començar a finals de setembre. Clar, són poques les hores que hi poden dedicar i són moltes les que requereix un espectacle així.
I quin rol juga l'Espinguet?
L'Espinguet és qui enllaça tot. Hi ha espais on no canta, l'Espinguet té un paper secundari, hi ha espais on té un rol més de protagonista, però sí que és participatiu. Per tant, els infants que hi participen, els joves, no?, dels centres educatius, en tot moment hi estan presents d'una manera o altra, perquè això també ajuda a estar dins, a no desconnectar, no? És molt important que tothom que estigui allà, l'espectacle és curt, doncs estigui actiu en tot moment, en el moment que parlen els solistes, en el moment que hi ha música sola, en el moment que des de l'Espinguet doncs ens movem i omplim l'escenari i actuem, no? Doncs és un musical, no només cantem, sinó que actuem, i això és un aprenentatge per tots. Aquesta oportunitat també la veiem molt important, això, perquè oferim l'oportunitat a molts joves a ser els protagonistes, a no mirar-se l'espectacle des de la butaca, on és molt fàcil, no?, sinó estar presents dalt l'escenari.
Pujar dalt de l'escenari
això...
i participar, en més o menor mesura.
I en un espai com el Teatre Casal...
Paraules majors.
Paraules majors, perquè és molt gran. I
l'any passat va anar a Cal Bolet, potser?
No, l'any passat ho vam fer, els dos últims anys ho hem fet a l'Auditori. El primer any va ser com un repte, perquè va ser aquell any que amb l'Espinguet vam començar a tres, o sigui, va ser un any molt complex, però tot i així doncs, vam acabar podent fer un escruix a l'Auditori, l'Espinguet sol. Va ser un repte immens. Tota aquella feina ja ens ha servit. L'any passat la vam fer a l'Auditori, però acompanyats de prop de 200 joves, i aquest any encara un repte afegit, no? Ho fem al Casal, amb 260, serà... anem sumant reptes, anem sumant oportunitats, i això també fa que hi hagi un al·licient, no?, pels propis que participen, també, que cada vegada, tot i cantant el mateix, sigui un espectacle diferent. Hem demanat la col·laboració del Fèlix Casanelles, que ha revisat tot el text, i també... Vaja, cada any anem posant novetats per fer també això, doncs per millorar la presència. Clar, és un espectacle, ja, tema llum, tema... Tot, no? Tot és molt important i tot cal que estigui al màxim cuidat. I ens fa moltíssima il·lusió, tot i que la feina que comporti, no? Però, vaja, tots els esforços perquè surti el millor possible, i això, perquè puguem transmetre al final una experiència i una sensació que quan marxin diguin, ostres... volem tornar-hi, no?
Un musical que podrem veure i escoltar el proper 12 de desembre a les 7, al Casal. Ara mateix, a inicis de novembre, hi ha l'oportunitat per a algun jove de sumar-s'hi i participar d'alguna manera. Quants assajos queden? Quan els fareu?
I tant. Ho hem explicat a tothom i tenim aquesta altra oportunitat. A partir de 6 anys fins als 18, tothom és convidat a venir a cantar amb l'Espinguet. Clar, a vegades diuen, ostres, amb 6 anys, els nens de 6 anys tenen un paper, els més grans un altre, podem fer moltíssimes coses. Assagem els dissabtes al matí, d'11 a 12:15 a l'Escola Municipal de Música, i també els dilluns a la tarda, de 6:15 a 7:15 al claustre de Sant Francesc. I són convidadíssims tothom a participar-hi, com més siguem, serà un espectacle més bonic, i són a temps, perquè tot i que ja hi hagi un gruix que ja sap, això també ajuda, no?, els que comencen. Aquest dissabte doncs van començar, doncs, no? Vull dir que es va incorporant gent, i cada any hem anat incorporant gent, no fins a l'últim dia, però potser fins al dia abans.
Tocarà assajar per la Puríssima? Aprofitareu aquells
dia,
dies?
Aquell dia, el dia 9, que és de lliure elecció, aprofitarem, si podem, per assajar al Casal, perquè, com deia, no és només cantar, és moure's, és situar-se. El fet de posar dalt d'un escenari i ser allà, tots els nens a la primera vegada es queden com glaçats, no? És com no saber-te ubicar. I el ser presents, això també és un aprenentatge que serveix per la vida.
Per la vida, per sempre, i tant.
Ho fem a través de la música, i a més a través de la música de la cantada, no? Que sempre ho diem, que la veu és l'únic instrument, no?, que hi ha, que tothom pot practicar de la manera més fàcil. no és fàcil perquè ens coneixem la veu parlada, però la veu cantada és un altre registre que doncs, aprofitem amb els més petits jugant, no?, a descobrir-se aquesta veu que quan la senten es sorprenen. Molts no l'han sentit mai. A vegades, fins i tot a l'escola, canten cançons, no sé, m'explicaven de Charango o del Miqui Núñez, que estan en uns registres molt greus i canten, però no es coneixen la seva veu. Aquesta música està escrita, és anglesa, d'un autor anglès. Els anglesos normalment fan servir tot aquest un registre més agut, no? I és on la veu brilla, i dels infants els és molt fàcil, perquè amb ells els és natural, amb els adults ja ens costa una mica més. Però ells tenen una veu brillant, preciosa, i amb aquesta música que fem els ajuda a que es descobreixin aquesta veu. Sí.
I quan traureu les entrades a la venda?
Doncs aviat primer ho farem pels centres que hi participen, però ho anunciarem molt breu. No m'atreveixo a dir, però cap a final de mes estaran, ho anunciarem, i primer donarem prioritat als que hi participen, però el Teatre Casal és molt gran, per tant, tothom que s'animi segur que hi té cabuda.
De moment, guardeu-vos la data, 12 de desembre, a les 7, al Casal, aquest conte de Nadal participatiu a càrrec de l'Espinguet. Gràcies, Txell Montserrat, i que vagi molt bé aquest final d'any.
Doncs moltíssimes gràcies.
I us felicitem ja, no?, per aquests 60 anys que estan a punt d'arribar, en menys d'un mes.
Sí, sí, el 4 de desembre farem 60 anys i, com diem, no?, pels objectius que va néixer la coral, conèixer la llengua, conèixer la tradició, conèixer la cultura, cantar, no?, i fer partícips a tothom, doncs encara estan més vigents que mai. Per tant, esperem poder fer com a mínim 60 més.
I tant que sí. Fins aviat.
Moltes gràcies.
Penedès en xarxa.
El compositor, professor de l'Escola de Música de Vilafranca i membre de la Junta de Jazz Club Vilafranca, Àlex Casanyes, ha tret nou àlbum que avui ens presenta. Àlex, bon dia.
Bon dia.
Abans de res, felicitats, perquè és com un fill, no?, treure un àlbum.
Sí, jo crec que és molt semblant perquè, bueno, és una cosa que es gesta amb molt de temps. I les composicions, jo, per exemple, soc una mica lent escrivint, vull dir, és allò que es va fent a poc a poc i després ho has d'assajar, després ho has de tocar, gravar, vull dir que és un procés llarg i sempre que es fa un àlbum és un bon... és semblant a com tenir un fill.
El títol de l'àlbum ho explica tot, és la clau de volta, es diu Nine Pieces, 9 peces. Explica'ns.
Sí, aquesta idea d'aquesta composició va sorgir quan vam començar a assajar amb el grup aquest que assagem aquí a l'Escola de Música de Vilafranca, l'Open Jazz Collective, que som un col·lectiu de músics, molts de Vilafranca i alguns altres del Penedès i algun de poder una mica més enllà. I a mi em va sorgir la idea de fer com unes minicomposicions influenciades per compositors que a mi m'agradaven. I com que el grup, bueno, som 10, però són 9 els músics, jo dirigeixo, vaig pensar, doncs, escriuré una peça curta influenciada per un d'aquests compositors que a mi m'agrada molt i que cada un dels músics del grup també tingui un solo, o sigui, i siguin una mica els protagonistes. I vaig pensar així en 9 compositors que per mi són referents i vaig voler fer això, temes d'un minut. O sigui, és un àlbum que és molt curiós en el sentit de que són peces molt curtes, però jo ho he fet totalment expressament, perquè el jazz s'acostumen a fer temes que duren bastant. O
sigui, s'estiren molt, no? Tot el contrari.
Molt, sí. 5 minuts en amunt. I, de fet, el meu primer àlbum, que és del 2018, les tres primeres cançons em sembla que duren 12 o 13 minuts cada una.
Déu-n'hi-do!
I vaig voler fer com anar al contrari, no? Perquè, i també una mica basat en això d'avui dia que estem com... No tenim tanta paciència poder escoltar la música, sobretot quan l'escoltem així, quan l'escoltem pel carrer, oh? Vull dir, una cosa és anar a un concert, que sí que estem més oberts a escoltar més estona, però quan anem amb els cascos o per casa, a vegades ens agrada música més curta que va més per feina. I bueno, vaig pensar una mica en aquesta idea de això, fer com unes mini peces, i bé, per això es diu Nine Pieces, perquè bueno, li he posat el nom en anglès, perquè quasi tots els compositors, o tots, són americans, i bueno, com que el jazz, bueno, aquestes coses que es fan amb el jazz, que és barrejar idiomes.
Quins són aquests nou compositors i quins instruments tenen solo?
Sí, o sigui que, de fet, jo està una mica cronològic en el sentit de que són compositors que a mi m'han influenciat molt. El primer, o sigui, el nom dels temes és el nom de cada un, no el cognom. Molts són coneguts pel cognom, però jo vaig voler posar el nom. I el primer, per exemple, és el Sammy Nestico, que és un dels primers compositors de jazz que jo vaig conèixer, que era especialista en escriure per Big Band, que a mi és el que més m'agrada. I llavors, ell és el primer. O sigui, va una mica per ordre del que jo vaig conèixer. Després hi ha el Wayne Shorter, el Bill Evans, el Charlie Mingus. Tots són compositors que en general han escrit per... Tot no, però han escrit així per formacions grans, que és el que a mi sempre m'ha agradat més. Llavors, els instruments que tenen solo són tots. O sigui, el grup aquest som 5 saxos, o sigui, tenim 2 saxos alts, 2 saxos tenors i un baríton, un piano, guitarra, contrabaix i bateria. I cada un dels músics fa un solo també molt curt. O sigui, res, dura 20 segons moltes vegades el solo, perquè està tot comprimit.
Sí, sí.
I així també els músics pues, també tenen el seu protagonista, perquè el jazz sense la improvisació, diguem-ne que no té massa sentit.
Ha estat com un exercici estilístic per tu, obligar-te a fer aquestes composicions tan curtes, aquests solos de 20 segons?
Sí, tal qual. O sigui, és això, de fet. De fet, jo a part de fer-ho també pel grup i per tenir música escrita, jo ho vaig fer molt pensant en això, com un exercici de composició, sí, un exercici d'estil que es diu que és això, voler tenir un objectiu i intentar comprimir fent servir diferents tècniques. I el que no he dit és que, o sigui, més que composicions, són composicions, però estan fetes totes a partir de música del compositor. O sigui, n'hi ha que són més perceptibles, o sigui, per exemple, la primera i la del Charlie Mingus, sí que hi ha una melodia així més clara d'ells, que són temes així, són composicions seves, i que jo les he triturat, diguem-ne una mica, o sigui, sense que sigui, que soni malament, eh? Jo les he com... Les he... Dient-ho d'una manera, he agafat notes, he agafat ritmes, he agafat acords, i amb allò a mi m'ha servit com a influència per seguir-ho escrivint. I n'hi ha que són composicions que són totalment imperceptibles d'ells. Però sí, era una mica... Jo quan feia això estava aprenent, perquè jo vaig estar estudiant, anava a Berlín amb un professor, amb l'últim, amb el que es diu John, és el que va ser professor meu, que és un compositor que es diu John Hollenbeck, i ell fa una tècnica de composició que es diu composició orgànica. I aquestes peces estan fetes una mica amb aquesta tècnica. I sí, és un exercici d'estil.
L'àlbum està disponible a les plataformes?
Sí, l'àlbum està disponible a totes les plataformes i també el podeu trobar al Bandcamp. Si busqueu alexcasanyes.bandcamp.com també es pot adquirir, per qui vulgui donar suport, doncs allà també es pot, també ho podeu trobar.
I quan us podrem escoltar en directe a l'Open Jazz Collective i tu dirigint-los?
Ah, bona pregunta. En principi, que és un grup que ara justament feia temps que no ens trobàvem, perquè va ser just per la pandèmia que vam fer un concert i no hem tornat a assajar, i ara pues justament per aquest desembre mateix, al Vinceum, que celebrarem els 90 anys del Jazz Club, tornarem a fer un concert, i bé, de fet ja estem posats. Serà un concert això, en homenatge al Jazz Club, on tocarem temes que ja tenim nosaltres al repertori, però també farem temes així una mica farem dos o tres temes anomenats al, bueno, al Jazz Club i al Hot Club, perquè el Jazz Club
és hereu, no?
Sí, és una entitat recent, però el Hot Club és l'entitat així, la històrica, i farem alguns temes en homenatge. I això serà doncs, el tercer cap de setmana de desembre, que no sé si vaig errat, però jo crec que deu ser el 18, és aquell dissabte al vespre. Sí. El dissabte, el tercer dissabte de mes, a dos quarts
de
nou o al 20.
Doncs deu ser coincidint amb la Fira del Gall, segurament.
Sí, oi? Em sembla que sí.
Sí, sí. Sí. Per tant,
serà el vespre.
El teu àlbum ha estat un revulsiu per la banda al final.
Sí, jo he aprofitat, perquè això és una música que ja havíem gravat, i jo ho tenia allà a la carpeta, o sigui, a l'ordinador.
Sí.
I clar, al tornar a assajar vaig pensar, ostres, això es podria editar, i perquè a més és una cosa que... Jo vaig voler fer també una cosa diferent, no? Perquè normalment això, els temes de jazz no són més llargs, no sé, vaig voler ser una cosa diferent i sí. I això també ens ha servit ara, per excusa de tot, de posar-nos en o sigui, visualment que ens tornin a veure i escoltar, evidentment.
I, Àlex, d'altra banda, no havíem tingut l'oportunitat de felicitar-te per aquest primer premi de composició per a Big Band, un premi internacional que vas guanyar i que comportava concert al Festival de Jazz de Bolonya. Això passava diumenge passat.
Sí, sí, molt content perquè, vaig tenir l'oportunitat de dirigir la peça i també conèixer els músics d'aquesta Big Band, que és una Big Band molt interessant, així d'un caire així més deixat experimental, contemporani, que és una mica el que a mi m'agrada. O sigui que, sí, molt content, la veritat és que... tampoc no sé massa què dir, perquè o sigui, allò que és com... donar les gràcies a ells per, els premis són, penso, oportunitats pels compositors que tenim per fer música que moltes vegades la pots escriure però no tenir l'oportunitat de que es toqui, no? Que això és molt habitual, d'escriure música i que es quedi a l'ordinador, però en aquest cas jo no em queixaré gens, perquè si tinc sort i aquesta música s'ha pogut interpretar i també es gravarà en un àlbum.
Ah, sí? Que bé.
Això ho faran, no em van dir quan, però ho faran, suposo que d'aquí un temps.
Fantàstic.
Gravaran les tres peces guanyadores, les ficaran en un àlbum seu.
Doncs, Àlex Cassanyes, gràcies per haver-nos acompanyat avui. T'enyorem, esperem que aviat ens puguis tornar a acompanyar els dimecres a Ràdio Vilafranca i doblement felicitats per aquest premi de composició, per aquest concert a Bolonya i per aquest Nine Pieces, que ara us deixem perquè descobriu com sona. Una abraçada.
Moltes gràcies. Adéu.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara són 2:15. Recollim l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. L'endeutament actual de l'Ajuntament de Calafell és del 74,90%. L'endeutament actual de l'Ajuntament de Calafell se situa gairebé al 75%, és a dir, dins el límit legal que permet al consistori operar econòmicament i finançar-se sense demanar cap permís. Ho diu un informe de la intervenció municipal, a més, a demanda d'un grup de l'oposició. És més, sense l'aval de l'Ajuntament a la construcció de 110 pisos de lloguer assequible, l'endeutament seria molt inferior, del 57,24%. L'aval d'un import d'11 milions d'euros ni s'ha de pagar ni genera interessos, però computa com a endeutament. Aquest formalisme fa pujar la xifra d'endeutament, però el que es deu és realment inferior. El percentatge d'endeutament es calcula sobre la base del deute viu respecte als ingressos corrents liquidats en termes consolidats, d'acord amb la normativa vigent. Neix a l'Alt Penedès l'associació Teixim Veus, de suport a dones que han patit o pateixen violència masclista. Gràcies a la feina d'un bon grapat de dones i amb el suport del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, a la comarca ha començat a caminar l'associació Teixim Veus per establir suport mutu entre dones que han patit o pateixen situacions de violència masclista. El que volen és oferir espais segurs de sanació i reconstruir-se des del respecte i la confiança. En el jutjat, a una visita mèdica o fer tràmits administratius pot suposar un problema si ho ha de fer tota sola una dona víctima de violència masclista. Per donar una resposta comunitària a aquestes i altres situacions, ha nascut a l'Alt Penedès l'associació Teixim Veus i ho ha fet de forma natural a través dels grups de dones que es troben al Consell Comarcal, algunes de les quals ja feien acompanyament de forma individual. L'objectiu és que aquestes dones no se sentin soles i s'empoderin. El Mos Festival va arribar dissabte al Cava Centre de Sant Sadurní amb una sessió doble de cinema i bombolles. El Mos Festival Internacional de Cinema d'Albi va portar dissabte una sessió especial al Cava Centre amb la projecció de Duro, del director sadurninenc Francesc Cuellar i del documental Sparkling, The Story of Champagne, dirigit per Frank Mannion. La vetllada va ser presentada pel regidor de Turisme, Pedro Campos, acompanyat pel director del MOS, Xavier Fornos, l'actor i director de Duro, Francesc Cuellar, i el responsable de Relacions Públiques de Freixenet, Jep Bargalló, que van donar la benvinguda al públic. El Festival MOS s'allargarà fins aquest diumenge amb una àmplia programació d'activitats vinculades al món del vi i al cinema. I sobre les inscripcions per participar al Carnaval 2026 de Santa Margarida i els Monjos. Les inscripcions per la participació al Carnaval 2026 s'obriran dijous, dia 13 de novembre, demà a les 7 de la tarda i finalitzaran el divendres de la setmana que ve, 20 de novembre. L'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat aquest any un nou repartiment de la borsa de subvencions destinades a les carrosses i comparses del Carnaval amb l'objectiu d'ajustar-les millor a les despeses reals dels grups participants. Fins ara, el consistori destinava un paquet global de 4.800 euros que no s'arribava a exaurir i per aquest motiu s'ha decidit adequar els imports a la realitat actual. Els nous ajuts fixen una subvenció de 50 euros per carrossa i 25 euros per grup o comparsa en les mateixes condicions que aquest any 2025. A més, s'incrementa l'aportació per als grups que difonguin de manera única i exclusiva música lliure de sexisme i respectuós amb les dones. En lloc dels 70 i 140 euros que es concedien fins ara, segons si es tractava de comparses o carrosses, passaran a percebre'n 85 i 170 respectivament. Pel que fa als grups locals que participin a l'acte d'arribada del Rei Carnestoltes, rebran una subvenció de 60 euros enfront dels 50 de les darreres edicions.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Aquest dimarts hem parlat de les persones cuidadores, una figura clau i que al nostre país majoritàriament entomen dones de la família, per tant, persones no professionals i que no són remunerades ni moltes vegades reconegudes. A la tertúlia de la nostra gent gran volem saber si elles o ell han hagut de cuidar algú, com ho han viscut o si han estat cuidats en algun moment. Comencem la tertúlia anant fins als estudis de Ràdio Sant Sadurní amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs parlaves de persones cuidadores. Nosaltres vam entrevistar ahir a unes treballadores de la Casa dels Avis d'aquí Sant Sadurní, precisament la Júlia. Ens ha comentat que també va estar un bon grapat d'anys treballant a la Casa dels Avis, per tant, és coneixedora de la temàtica. Bon dia, Júlia.
Bon dia. Sí, sí. A la Casa dels Avis, 22 anys, però a casa meva hi havia la meva àvia, que la teníem impedida, i va estar 7 anys al llit. I la que la cuidava era jo, evidentment.
Doncs experiència en tens per donar i per regalar, i sobretot consells, que són molt, molt importants.
Sí, sí, que són importants, sí, sí, sí. Sí, sí, i estic contenta de la feina que he fet, perquè primer era dependenta, perquè els meus pares tenien botiga i els ajudava, i... però la segona feina em va omplir tant, no sé, d'una manera que em va fer estar més a prop de les persones, perquè les vaig sentir tan properes i tan necessitades que jo tenia de fer alguna cosa. I a davant d'un treball que em proposaven d'estar en un despatx, em vaig fer enrere i vaig posar-me a estudiar i a treballar per poder-ho fer el millor que pogués. I així ha sigut la meva vida, els últims 22 anys de laborals.
Doncs anem a escoltar altres veus, altres testimonis i experiències, ara des de Domenys Ràdio, on la Laia Batlle està, com sempre, molt ben acompanyada. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, Júlia, tots plegats. Qui m'acompanya aquí als estudis de Domenys Ràdio? Doncs tenim a l'Eulàlia Urgell i a la Conxita Vidal. Senyores, molt bon dia. Què tal?
Bon dia.
Hola, bon dia.
Com esteu?
Bueno.
Bé, home, bé, si esteu aquí és que esteu bé.
Sí, 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 sí.
Avui parlem de les persones cuidadores. Abans, Conxita, em deies una cosa que m'ha tocat una mica, no?
Què t'he dit, Reina? Ja no me'n recordo.
Em deies, ara jo sóc la cuidada.
Ah, sí, sí, no, no moltes hores, vull dir, no és una cosa totalment dependent, però bueno, vaig amb un...
Centre.
En un centre de dia, gràcies, Reina. Vaig en un centre de dia i la veritat que hi ha un personal, jo no sé si tot arreu serà igual, però estic molt contenta del tracte que estic rebent, eh? Mm. Molt, molt. Perquè, no sé, apenas bellugo, què vols, què necessites, què et porto? A vegades els dic, no, no, això m'ho faig jo. Que si no perdo autonomia, els hi vaig dient, perquè, vull dir, les constantment vigilant, aviam què poden fer, i el carinyo que donen, perquè no solament el que puguin fer d'allò, és el carinyo que m'estan donant, i la veritat, estic contenta.
Mm-hmm. Eulàlia, sí, sí, sí. I en el teu cas?
No, jo penso que aquesta gent, el que fa de cuidador, ja té de tenir una consciència de la feina que va fer. Que sap que són gent que necessiten de tot i sobretot el que necessiten és que ho facin amb amor i amb ganes, que vegin els cuidats, que tu tens ganes de que estiguin bé i de fer-los les coses tan bé com sigui. Aviam, jo avui per avui encara no m'ha cuidat ningú, esperem que tardi, que tingui força. Però doncs jo quan era jove tenia, llavors... Vam tenir un padrí, el meu padrí, el pare del meu pare, el vam tenir al llit 9 mesos. I aquell senyor era sord com una tàpia. Ah. Era molt sord. I jo tenia una veu aguda i a mi mantenia. I només volia que el cuidés jo. I sí, sí, vull dir, jo vaig cuidar aquell home, ja dic, tot un any. Jo el canviava, jo l'arreglava, jo el netejava... Vull dir, li canviava el llit, també, encara me'n recordo, mira, que fa anys, eh? El canviava el llit amb ell al llit i el em feia rodolar, per broma, cap a l'altre cantó. Poder hi havia alguna estona... Era un padrí molt... Tenia un caràcter molt... Ja em diré una paraulota així, una mica emprenyadoret, perquè doncs, ell tota la vida ho havia estat i era el seu fer, no? I jo a vegades com el renyava, vull dir, pobret, i jo me l'estimava molt, però doncs trobo que és una feina que has de tenir vocació per fer-la.
Sí.
Anem a saludar l'últim tertulià que ens espera a Canal 20, Aulèrdola, és el nostre home de la tertúlia. Pere Mitjans, bon dia.
Bon dia. Hola, noies, bon dia.
Hola. Bon dia.
Bon dia, bon dia. Quins temes més delicats que toquem i més personals.
I més sí. Necessaris.
Perquè sí, noia, però jo crec que nosaltres, a casa nostra, encara que esteu dient els pares i els avis i els padrins i tots que heu tingut, que han tingut una sort, igual que a casa meva, que vam poder estar amb el meu pare, amb els pares, amb els avis, però abans encara no hi havia els centres que hi havia aquí en ara, ni
no,
Ricard.
No, hi havia residència.
No, hi havia res.
No hi havia res.
Els avis, o sigui... De cada a casa, més... venia el metge a casa clar, i para sí, de comptar, sí, sí, sí. La gent.
Perquè a casa hi havia tres generacions. O sigui, hi havia els avis, hi havia els pares i érem nosaltres els fills.
Sí, sí,
eren,
sí, sí.
Eren
sí,
tres generacions que vivíem amb una... Ara no. Ara la gent cadascú viu a casa seva... per bé, no? Però em refereixo que llavors eren a casa i si estaven malalts era feina de tots els que eren
allà. Dels que vivien a la casa.
Perquè a l'hospital, depèn de lo que tenies, de quina edat tenies i tot, ja no et volien, et enviaven cap a casa.
Ja no hi anaves, tampoc. Vull dir,
ja no hi anaves.
I no,
sí, sí.
No, així com ara dius, tinc una cosa, vaig cap a urgències.
Sí.
Abans això no hi era.
Ara no, exacte, no existies, telefonaves al metge.
És que no hi era i no hi podies anar.
I venien a domicili.
Oh, i tant. I el metge del poble.
I el metge del poble.
El metge del poble.
Sí, que ens venia a visitar dos o tres vegades
sí,
a la setmana, o quatre.
Cada quan convingués. Jo me'n recordo, parlo de mi, jo sempre tenia mal de coll i tenia febre, i a mi, clar, l'única cosa que m'arreglava, es veu, era la penicilina o em donaven injeccions. I el metge venia cada dia a casa a punxar-me a mi. Ara, per exemple, aquest home, aquest avi que dic jo, aquest home no venia cada dia al metge, perquè aquell home doncs, tenia un seguiment que fèiem els de casa.
Yeah.
Vull dir, i normalment jo, perquè era la que
el sabia portar.
La que el sabia portar i la que volia aquell home.
Com a nois o com a senyors, vols dir que hi ha tant de cuidado? Jo crec que les dones els hi fa més tilint, no?, de ser cuidadores, o també hi ha senyors?
No, jo penso que era un rol que agafaves perquè et tocava. Vull dir, no podies dir doncs, que ho faci... Perquè tinc un germà i podia fer ell, posa per cas, perquè és que ja ni va passar pel cap de ningú.
Era cosa de dones abans.
Era cosa de dones, vull dir, era un rol que agafava la dona i ja està.
Tant si fos home com si fos dona, era la mestressa que normalment, com que era la mestressa de casa perquè no anava a treballar, doncs era la que acudia als serveis de tot.
La que cuidava els avis, i tant.
Exacte, exacte.
Aquí al poble hi ha dues o tres senyores que sempre estan disposades a ajudar amb algú, inclús alguna vegada van amb algun puesto d'aquests de col·laboració i tot. Però de nois o senyors no conec a ningú. En canvi, senyores...
Cuidador n'hi ha. Si vas a alguna residència, de cuidadors n'hi ha.
Sí, però són
menys. Però abunden més les dones,
Les dones,
penso jo. Sí.
I per què, maques?
No ho sé, noi. Perquè podés un ofici que...
Perquè teniu un altre do? Perquè teniu més paciència o per què?
No ho sé.
O perquè sou més guapes?
No, això de la guapesa no priva.
No té res que veure.
No
té res que
veure. Jo penso, Vull dir, ja dic, jo penso que és una feina, que aquesta gent que està a les residències és una feina com, si no vocacional, per allí. O has de tenir molta necessitat de treballar perquè és una feina, jo penso que és molt dura.
Sí.
És dura en el sentit de que aquella gent necessiten de tot i tot hora,
sí,
si
sí.
Ho volen fer tal com cal. Pot dir alguna residència que passa una mica del tema i doncs mira, cap a qui pugui, però normalment són gent que estan pel que fan i pel que han de fer. Dic jo, no sé.
És vocacional.
Poder sí. I poder també es necessita, segons qui... Perquè, clar, si mires quina mena de cuidadores hi ha, vull dir, són gent nouvinguda o són gent... Saps que... No sé si m'explico.
Bueno, és que una persona que hagi d'estar les 24 hores al dia en aquella casa, a les 7 dies quasi de la setmana, perquè amb una mica de sort tenen un dia festiu i llavors la família se n'encarrega. Clar, això li fan la vida, li donen uns diners que els pot enviar cap allà. De vegades ni se n'entera ningú perquè no passa de forma legal.
Molt bé.
Però és una solució. Això ho sabem tots que passa i passarà perquè, clar, si... Són coses que valen diners i no tothom ho pot
mantenir.
En canvi,
però vull dir que jo
si
això ho vaig viure... ho vaig viure amb la meva sogra.
Sí.
La meva sogra, vull dir, que ella en una residència hi va anar fins al final, que ja no a casa no podia estar perquè no teníem els medis que es necessiten. Però mentre encara es va poder estar a casa, vam tenir una senyora d'aquestes que en diuen internes.
Sí, una interna.
I llavors vivia amb ella. Nosaltres teníem la casa al costat, però doncs la casa d'ella vivia en ella i l'interna. I li feia tot el que havia de fer. Que, per cert, vull dir, la meva sogra també era una persona molt difícil de caràcter i de tot plegat. I me'n recordo que l'última, vam tenir potser dues o tres, i l'última que vam tenir era russa o ucraniana, ara no me'n recordo. I aquella dona deia, la família muy bien, però la senyora...
un hueso. La senyora un hueso.
M'ho havia dit de vegades, feia jo, la família bien, muy bien, perquè és... Però diu la senyora, com vulguem dir,
sí,
li feia
sí.
passar, li feia passar,
seu.
Li feia passar la seca i la meca, perquè era la meva sogra era, bueno, en fi, tenia un caràcter molt especial.
Bueno, i si tenen mal i tot això, el caràcter s'aguditza.
Bueno, sí, era vella, què vols que digui? Sí, era vella, tampoc sí, era tan vella, sí. però bueno, volia fer la, què sé jo, si no la mortificava a propòsit, boi.
Ja, era punyetera, vaja.
Oh, sí, no, ja ho dic, tenia un caràcter difícil, sí. Bé. Una dona que estava acostumada a fer sempre la seva santa voluntat
sí.
i que els altres fessin sempre el que ella deia, menys jo. Però vull dir que estava acostumada a ser... Era pobilla de casa seva i, bueno, en fi... No em dic cap mal, pobra dona, però vull dir que doncs aquella pobra dona li feia passar la seca i la meca.
Sí.
I ella deia...
Les deuen trobar de tot,
no, no es
també.
Cansava de dir això. La família, muy bien, muy bien. Però la senyora...
No, i això també passa amb les treballadores, Hi ha treballadores que tenen caràcters més forts a les residències i que no saben tolerar les queixes tant dels avis o no els saben comprendre o perquè són joves no ho han viscut. I han d'agafar també el seu rol i anar veient... també de les persones més grans que es treballen allà i potser que les guiïn una miqueta, m'entens? Perquè hi ha la típica treballadora que treballa per diners i la típica treballadora que treballa amb el cor.
Bueno, si tu vols, això també passa amb els mestres o passa amb molts oficis.
Amb sí. tot, amb
Vull
tot.
Vull dir que passes,
tot,
perquè... hi ha mestres que són de vocació sí. i n'hi ha que són, doncs,
perquè no. Igual, però...
Perquè necessiten una feina i fan allò. Però, doncs, vull dir, i aquestes dones suposo
però,
que és el mateix.
Generalment hi ha la gran sort de que tothom, que jo ho dic per les meves companyes, que totes, vull dir, acudien amb molta alegria i vull dir que i si hi havia algun problema o alguna... De vegades, quan estan dements, no suporten segons quina persona. Doncs mira, llavors ja teníem l'habilitat de canviar-nos,
canviar-la,
ja està. La que anés més bé per aquella persona, doncs ja està. Vull dir que també és una cosa que amb les reunions es tractava i es anaven col·locant i adequant les coses a les necessitats.
Sí, no,
perquè és molt important, això.
Clar. Aviam, jo la meva mare també va estar 3 anys en una residència aquí a Llorenç i jo l'anava a veure cada dia perquè hi anava cada dia mentre hi va ser i per tu ara diré, clar, jo penso que també hi farem cap una o altra perquè
i tant que sí
no
i
hi
tant.
Farem cap més quan serà, no ho sé, jo vull que trigui però doncs no ho saps mai com ha d'anar tot plegat, no?
I tant que no.
Però és depriment, No, per tu que vas
pensa
allà, que
com
tens
una
salut.
Cosa necessària, com
jo
una solució
que és,
temporal.
Que és depriment, depriment.
Temporal,
és igual,
i ja està.
Veus aquells casos allí, aquella gent assegudeta allà, allà s'estan i passar les hores miserablement.
Però si aquelles
trist,
persones...
Allà també... Estan...
Les cuidadores deuen ajudar, deuen parell, ajudar el que també. Poden. Jo no dic sí. El contrari, però doncs vull dir, aviam...
Mira, jo hi havia un senyor que no tenia família ni tenia res. Ara donaré un exemple, no? I aquella persona només admirava i podia fer alguna rialla, menjar sí que menjava, li tenies de donar i tot això, però parlar, quasi no parlava res. Però aquella persona, quan tu arribaves i li deies «Bon dia, guaita, ja sóc aquí», o el que sigui, no dic el nom per no identificar ningú, però li deies això i li tocaves un copet a l'espatlla, aquell home ja tenia la felicitat per tot el dia. Si passaves de llarg, després et mirava i volguem dir, no m'has dit res. Eh? Vull dir que, sense
que...
paraules, de vegades també et parlen, eh?
Sí,
t'interpel·len.
Sí, perquè, bueno, n'hi ha,
ja
n'hi ha que tenen...
És una cosa senzilla. Jo mirava de tocar-los a l'espatlla, quasi a tots, o alguna cosa, perquè el toc aquest, el toc de tocar una persona, sigui amb suavitat, poqueta cosa, eh? Allò ja, a ells ja els hi compta com una carícia, com un saber que estan presents per ells.
Sí, tot el que vulguis. I, però, doncs, bé,
jo estic molt espavilada, però quan venen i em fan una abraçadeta o un mimo i això, doncs m'encanta.
Oi que sí? Esclar que sí.
M'encanta.
I llavors
clar
veus aquella gent, jo me'n recordo una vegada, que clar, em va fer molta gràcia, i vam arribar a una residència, que això era, anàvem a veure una altra persona, eh? I hi havia una dona allà a la porta amb una bosseta, el coixí, i portava, no sé què portava més. I quan vam passar, que aniran cap al Vendrell vostès? I els vam dir, sí, ara quan marxem? Diu, doncs vindrem vostès. Perquè, sí, però així, eh? Tota confòria i decidida. Diu, perquè el meu fill m'espera, diu, i no sap qui vull anar. Diu, però li donaré una sorpresa així que arribi. Dic, bueno, diu, doncs miri, dic, ara nosaltres anem a veure... no sé qui li vaig dir, dic que quan passem ja en parlarem. Però aquella dona...
Vosaltres teixin, que heu sigut sempre tan actives, no crec que pugueu estar cap residència, eh?
Per què?
O estareu tot el dia al jardí, perquè dintre no ho aguantareu.
Bueno, el que cal.
No trobareu algun
farem
company.
El que toqui
i jugueu, sí. Es poseu a jugar al parxís o al domino, no, a dintre la residència no aguantareu.
A les cartes, bueno...
Sí, home, sí. Jo ja tinc experiència i tinc els meus truquillos.
Ara... Ja, de trampes ja...
Digue'm a quin aniràs, que vindré.
La de Sant Sadurní.
Escolta...
La de Sant Sadurní.
Pel dia que ens trobem... Pel dia que ens trobem, prepareu-se per l'abraçada que us faré, eh?
Ah, oh, i tant.
Perquè jo abraço a tothom, m'estimo a tothom, jo, eh? Aneu al tanto.
Perfecte.
Vale, vinga.
Perfecte.
Ja t'ho deixarem fer, com que jo no tinc ningú que em vigili, ja podràs...
Perdona,
bueno, jo sí,
haig de fer una abraçada i un petó davant d'una senyora, encara que sigui davant de la meva senyora, també ho faig, eh?
Home, sí, esclar,
home,
sí.
Les coses fetes són bona fe.
Jo també.
Perdona,
jo,
tot el respecte i admiració
fer.
Per tothom.
Escolta,
eh?
Ara tot Cristo se saluda amb petons que tu no coneixes. I hola, què tal? I pam, pam, ja t'ha plantat dos petons.
Sí.
I posem-nos aquí, aquest, però val.
Sí, bueno,
som-hi.
Val més això que no pas que et girin l'esquena.
Sí, home, val
més
home, però ara això dels petons va molt amb doni.
Sí.
No? Vull dir, està bé.
Sí.
Jo crec que amb el temps de la pandèmia, com que ens vam aguantar tant, ara els tornem a fer anar.
No, però és veritat.
Estem recuperant el temps perdut.
Ara de seguida te'n trobes amb algú.
Jo ho vaig enyorar molt, eh?
Sí, jo també.
Ho vaig enyorar
molt, jo. La pandèmia ho vaig passar molt malament sol a casa,
meva.
Eh?
Els ja, de casa i amb prou feina, si pogués saludar sí. I dir-los alguna cosa i una abraçada
amb
tots.
Bueno. Però si encara podies parlar amb el del costat, jo tenia el meu fill amb càncer a l'hospital de a la Mútua de Terrassa.
Carai.
Eh? Teníem les fronteres tancades, la meva jove embarassada. Vull dir, em vaig sentir tan impotent... Tan impotent.
I què més?
Uf!
No, vull
dir... tenies tota la vegada, eh?
Bueno,
tot de cop et va venir.
I un càncer de cap, que va ser...
Oi,
se n'ha sortit. Aquest és el meu fill, que és ginecòleg. vull dir, se n'ha sortit. Vull dir, els seus companys el van tractar molt bé i ens deien a nosaltres quan ens trucaven que no patíssim. I, però, és clar, ell, com que era de cap, estava sempre dormint i tampoc no et podia dir res.
No,
però
no es va enterar.
Una mare es desfà, eh?
Sí, oh, i tant.
Jo veia la imatge d'ell allà estirat i tot entubat perquè menjava per la panxa, perquè no podia passar res per la boca. Jo vaig passar molt malament.
Prou, filla, prou.
Quina... ja està passat, no hi pensem.
Sí. Per això, que abraçades i petons.
Abraçades i petons.
I grans accions n'hem de fer, encara. Encara som joves.
I tant que sí.
Mira, què et diré. Mira, ara jo el dia 31 va fer 50 anys que ens vam casar.
Vam celebrar bé, guapo.
Vull dir, però em refereixo que, gràcies a Déu, hi hem pogut arribar. Ara, d'aquí en endavant, què passarà? Allò que diu, no sabe, no contesta, ja.
Andaremos y veremos. Sí, jo fa 14 anys que sóc viuda, ves?
Nena, el mes de juny em va fer 47 nosaltres.
Apa, doncs, encara no falta 3.
Molt bé, doncs, també felicitats.
Nosaltres ja em va fer 50, ens vam casar l'any 75.
Per molts anys. Ja vas fer una bona festa?
Jo el 73.
Bueno, vam fer un dinar, sí, de la família.
Poguem-se trobar tota la família és important.
Molt bé, sí. Uh-huh. Vull dir, no, vam disfrutar. Molt bé. Vull dir, i ara, doncs, esperar que
no hi anem gaire aviat a la casa dels avis.
És la veritat. Vull dir,
a les residències.
Jo penso que hi hem de fer cap, perquè del modo que avui viu el jovent...
Sí.
Vull dir, ells treballen i tenen la seva feina, i tenen les seves obligacions...
Un abuelo
amb una casa, doncs, i a més que necessiti cuidados de totes, no el poden tenir. No deixen la feina que fan, que és el que fem nosaltres.
I saps què passa?
Sí.
La culpa la tenim nosaltres també, tota la societat.
Que em sembla que era un tema
perquè,
molt delicat i molt
perquè
complicat.
Perquè els hem pujat com a cotoflux.
Els hi hem donat tot.
Sí, vols un pis? Sí. Va, que t'ajudarem l'entrada.
Que això, que allò.
Vols anar a viure fora? Vale. Vols anar a estudiar? Doncs estudia.
Aniré a fregar escales
després d'haver anat a la casa dels avis per poder-te pagar
això. Ho hem de deixar aquí, senyores i senyors. Se'ns acaba el temps.
Ens ho deixem aquí.
Us trucaré.
Fins dimecres.
Que tingueu un bon dia, guapes. Bon dia, adéu-siau.
Bon dia a tothom. Adéu.
Bon dia.